Serà diumenge la millor entrada de la temporada?
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? En una altra temporada segurament seria indubtable, però havent-hi derbi en guany, aquest últim partit, el decisiu, accepta opinions, a veure si serà el que més o el segon que més. Però vaja, per posar una mica en context, el Sabadell-Terrassa, 9.123 espectadors. El dia del Sant Andreu, 6.953. El de l'Eibar B, de fa dues setmanes, 6.620. O l'Espanyol a Copa Catalunya, 5.335. De moment, el que està clar és que el ritme de venda d'entrades avança i ho fa a bon ritme. Un miler, per exemple, en les últimes 24 hores. Una altra dada, a Tribuna Alta només queden una cinquantena de localitats ara com ara. I alguns dels que vindran fent autèntiques bogeries. Per exemple, el Benito González, des de Salamanca, expressament pel partit. Més de 1.600 quilòmetres anar i tornar en poc més de 24 hores per viure aquest Sabadell UCAM, que en el terreny esportiu, òbviament, també escalfa motors. L'equip ha seguit preparant l'enfrontament avui, ho ha fet a la nova Creu Alta, i ja tenim designació arbitral. Serà un andalús l'encarregat d'impartir justícia, de Sant Esteban Adame. S'apropa el dia i l'hora, diumenge a les 6 de la tarda, i el Cuquet ja comença a moure's per l'estómac. Primers nervis previs a una eliminatòria que pot tornar a les primeres de canvi al Sabadell, allà on hauria de ser, com a mínim, la primera federació.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El Toni González, un dia més, és el control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Tottenham és el nou campió de l'Europa League. L'equip londinenc va superar ahir el Manchester United per 1-0, gol de Brennan Johnson a la final disputada a Sant Mamés, a Bilbao. A més, la defensa Irene Paredes ha renovat amb el Barcelona femení per dues temporades i Richard Carapaz ha tornat a guanyar el Giro 6 anys després. L'equatorià ho va fer ahir a Castelnuovo Nemonti, sense canvis a la general, malla rosa pel mexicà Isaac del Toro, a mig minut Ayuso i a un minutet aproximat Tiberi Yates i Roglic. Avui entre Modena i Via Dana s'espera un final a l'esprint. Dotzena etapa ja, per ser a la ronda italiana. I aquí a l'Hotel Suís, què?
Què es comenta a la recepció?
L'última hora d'aquest Sabadell UCAM, a més amb anàlisi inclòs de Miguel de Ita, que ha estat rival dels murcians aquesta temporada. Parlarem de futbol base, de natació, d'handbol o de voleibol amb Gerard Osorio.
Han parlat en les últimes hores...
Parlen malament, rajada de Garnacho, després de ser suplent amb el United i perdre la final de l'Europa League.
Pues esta temporada, que la verdad que fue una mierda, tanto ahora al perder la final y en la Liga, que no ganamos a nadie, la verdad. Bueno, por faltar, creo que faltaron muchas cosas. Cuando hasta llegar a la final he jugado todas las rondas, he ayudado al equipo y jugar hoy 20 minutos... No sé, però bueno, vull intentar disfrutar el verano i veure què passa després.
Això a l'Europa League, a la Conference, a les portes de la final, Marc Bartra, jugador del Betis, ha dit això.
Cuando me vine, tenía muy buena relación con Rakitic del Barça, ¿no? Y él me decía, te has equivocado el equipo de ciudad, ¿no? Y el equipo de ciudad, yo le dije, el tiempo igual me acabará dando la razón del por qué he venido aquí, ¿no?
La notícia curiosa.
L'Olot visita el centre penitenciari Puig de les Basses per jugar un partit contra els interns, contra col·lectius en risc d'exclusió social. És el de menys, però victòria olotina a la pròrroga 4-6 en aquest duel ben curiós.
De quin partit no estarem pendents?
Del Simba contra el Maniema Union a les 3 Super League del Congo.
I a les xarxes socials.
Dues coses. La primera, el periodista Jordi Mestres piula a X. Des del 2020... Hi ha hagut 15 intents catalans d'ascens via playoff a segona divisió o a primera federació i cap dels 15 ha pujat. L'últim va ser precisament el Sabadell, el 2020 a Marbella. 16 intents després, tancarà el cercle el conjunt arlequinat? Entremig, per fer la llista sencera. Dos cops al Nàstic, 4 al Barça Atlètic, 2 del Sant Andreu, el Lleida i l'Espanyol B i un de l'Europa al Futur i el Manresa sense ascensos catalans. I a més, la italiana de l'Estalpul Natació Sabadell, Sofia Giustini, explica que ahir va rebre visita, control antidòping a les 7 del matí. I després de dues punxades per treure-li sang al braç i 3 hores per fer pipí, publicava la waterpolista a les stories d'Instagram la playlist que va fer servir per aconseguir aquest objectiu, tota plena, evidentment, d'efectes sonors d'aigua, rumor del mare, tempesta di pioggia, sottofondo di acqua, pioggia di montagna nella nebbia, etc, etc, etc.
Avui celebra el seu aniversari.
Aquesta pels més nostàlgics. Kenneth Brill, el campió d'una UEFA i jugador danès del Sabadell en el seu dia l'any 87 a primera divisió.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 9 minuts clavats per sobre de la una en directe a l'Hotel Suís del dijous 22 de maig del 2025. Pendents un dia més així d'entrada de les entrades, valgui la redundància, del Sabadell Camp Múrcia. Pau Vituri, com estàs?
Hola, Adri, bon dia.
Perquè ahir a la tarda el ritme es va accelerar i de quina manera, i estem parlant aproximadament d'un miler d'entrades venudes en les últimes 24 hores.
És una barbaritat, eh? Ahir a l'Hotel Suís parlaves d'un miler d'entrades venudes. A primera hora de la tarda, els butlletins de Ràdio Sabadell, els butlletins horaris, la xifra ja l'enfilàvem cap a les 1.250, 1.300 aproximadament. A la tarda ens comentaven que hi havia cues a les oficines de la nova Creu Alta i el dia es va tancar, informava el club, amb 1.722 entrades. Per tant, parles tu, ja que estem allò fregant les 2.000, en qüestió de res, un matí n'hem sumat això, unes 200 i escaig més. El ritme està sent, vaja, una autèntica barbaritat.
I a més, com avui dia amb la venda online és molt fàcil de comprovar, és gairebé com la des del teatre, pots anar a buscar cadira per cadira de la nova Creu Alta com està el panorama. Avui has fet l'exercici com si volguessis entrar a comprar una entrada i has vist que hi ha zones que ja comencen a fregar el sold out.
Vols que fem l'exercici ara mateix en directe?
Si em fas sumar, no, perquè jo de mates vaig curt, però...
No, sí, sí. Ai, mira, error 404, eh?
Ui,
ara mateix, quan vas al...
S'ha bloquejat directament, quan... tenim notícia.
Quan vas al partit.
No és el teu mòbil, has provat de pagar?
No, no, si... de debò, que estic intentant. Mira, Sabadell Camp Múrcia, li dono aquí a comprar i ara mateix em surt error a la plataforma, però vaja, ho hem fet abans de baixar el directe, eh?
2.000 entrades venudes i les que podrien ser perquè no funcionen.
Correcte, ara estaríem a les 3.000 ja, no, fora bromes. Hem estat tot el matí allò pendents, potser s'ha bloquejat per això, perquè tenia allò obert sense comprar cap entrada, però sí, sí, hi ha sectors que ja han penjat el cartell de no queden entrades, concretament una a tribuna baixa.
Quan parlem de sectors ens referim a pastilles de seients, eh?
Sí.
No tot el sector sencer, sinó una part, quan... Vaja, de passadís a passadís, per entendre'ns.
Avui, per exemple, no es podien comprar entrades ja a tribuna baixa tocant amb Gradalino, aquell formatget, el formatget número 1, anem a dir-ho així, i a
quan un estan dels... Els despatxos dels entrenadors just darrere.
Correcte. I una lateral, un dels que queda més centrats, una pastilla gran de lateral alt, per dir-ho així, doncs ja no se'n podien comprar. Però és que, a més, en teníem un altre lateral que estava a punt d'esgotar-se també, dos a Gol Nord que en quedaven, res, quatre entrades, i en el total de la tribuna alta, Adri...
Això sí que és de punta a punta, eh?
De punta a punta.
Tota la zona de tribuna alta...
És a dir, és cert que el corporate no se'n poden comprar, aquella zona, però de punta a punta...
Ni de la llotja.
Ni de la llotja, evidentment. Però de punta a punta de tribuna alta, només quedaven 50 entrades disponibles a 72 hores del partit. Per tant, la tribuna estarà plena a rebentar.
Hi haurà ambientar-se a la nova Creu Alta a partir de les 6. Recordem, un dia més, que els accessos s'obriran mitja hora abans de l'habitual, a 4:45, i que les entrades es podran comprar també a les taquilles de Gol Nord i s'habilitarà les de Gol Sud. Fem porra o no?
Vinga, fem porra.
A veure... Preguntava jo a l'inici, serà la millor entrada de la temporada?
Fem porra, avui que no hi és el Sergi Garcés...
La va deixar, va dir uns
sí,
8.000 ell.
Però serem una mica avantatgistes, perquè ell ho feia a 4 dies del partit, ara en queden 3, i probablement, si li tornéssim a preguntar ara al Sergi, ens diria, home, doncs potser faig una mica curta amb els 8.000 i ja m'estic aquí anant més cap a la branca dels 9.000.
Terrassa van ser 9.123, Algeciras ara fa uns anyets 10.504. Tu per on creus que ens mourem?
Entre els dos partits. La meva, el que em diu el nas, a l'espera de... Escolta, si la cosa s'accelera moltíssim d'aquí al diumenge, igual et dic que potser freguem el ple a la nova Creu Alta. Però el que em diu el nas ara mateix és que estarem entre Terrassa i Algeciras.
Doncs a mi el ple...
Ho compres o no ho compres?
Sí. Justet, però sí. Sí. Jo no tinc clar que arribem als 10.000. Però crec que serem més dels que diu el Garcés. Pressa no tens, no?
No tinc pressa. Un apunt molt ràpid. Ho va matisar també el Sergi ahir. És cert que el dia del Terrassa hi havia molta afició visitant, que no hi haurà segurament aquest diumenge, tot i que ha posat autocar o Camp Múrcia, després en parlarem. Per tant, es necessita més gent del Sabadell, si cap, per signar aquesta millor entrada de la temporada.
Dels 9.100 i escaig del dia del Terrassa, arlequinats eren 8.400, per sí. Entendre'ns. 8 hores clavades i 816 quilòmetres és la distància que hi ha, segons Google Maps, entre Salamanca i Sabadell. Algú dirà, aquest s'ha begut l'enteniment, què m'està explicant ara? És el que farà per venir aquí, Vituri, queda't amb la copla.
A veure.
I el mateix, òbviament, l'endemà per tornar, és a dir, doble aquesta quantitat, l'escriptor Benito González, salmantí i aficionat arlequinat des de nen, més d'una vegada ja ho ha explicat, vindrà des de Salamanca juntament amb la seva dona més de 1.600 quilòmetres en un dia i mig per estar al costat del seu equip en aquesta final del playoff d'ascens. El tenim en directe. Hola, Benito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Un saludo a todos los oyentes de Radio Sabadell y a todos los aficionados del club.
¿Cómo van esos preparativos del viaje?
Bien, ya estamos pensando ya salir pronto. Saldremos eso de las 5 de la mañana porque es que el día anterior... Tenemos una comunión y hay que aprovechar para estar en los dos sitios, pero saldremos pronto para estar en el campo y poder disfrutar de este momento tan maravilloso que es para los arlequinados el poder volver a ascender y disfrutar del equipo.
Es decir, vienes el mismo día del partido desde Salamanca, sí. Entiendo que pernoctas aquí y te vuelves al día siguiente.
Sí, haremos noche en el hotel Verdi, Gran Hotel, me parece. Uh-huh.
Sí, en el Esmasia, sí.
Y entonces, nada, al día siguiente retornamos, es decir, haremos 1.700 kilómetros, como has dicho, para ver al equipo, ese equipo que desde que yo era niño lo llevo en la sangre.
¿Y esto cuándo se decide y cómo? Esto de estar el domingo, lo de decir, mira, tenemos que ir a la Nova Creu Alta, es el partido del año, ¿eso cuándo se decide?
El lunes cuando salió el sorteo, la verdad es que crucé los dedos a ver si tocaba Ávila o... O el
Avilés,
Talavera.
Avilés.
Ah, perdón, Asturias. Avilés, sí, Avilés. Y el Talavera, pero luego, bueno, tocó el Murcia. Entonces, entre ir a Murcia o ir a Sabadell, no había color. La pena es que es el partido de ida, pero bueno, allí estaré y disfrutaremos, porque voy con la mujer, y disfrutaremos una vez más de nuestro campo y de nuestra gente, y yo creo que del equipo. Estoy convencido que vamos a ganar bien.
Claro, es que además, ahora hablábamos de ritmo de venta de entradas y demás. Tú has venido a algunos partidos aquí a la Nova Creu Alta, no será el primero. No sé cuánto hace del último partido, por cierto, en Sabadell.
Estuve en julio del año pasado a renovar el carné, que pasé por las oficinas, carné de socio. Y luego estuve, yo creo que fue contra el Mirandés, si no recuerdo mal, un partido que dejó mal sabor de boca porque perdimos 1-3 o 0-3, ahora mismo ya no me acuerdo.
O sea, hace años.
Juraría, sí, hace unos años cuando estábamos en primera federación. Pero bueno, que la ilusión siempre está ahí, el problema es la distancia. Hay que reconocer que ya cuando tienes unos años, el ir hasta Sabadell me cuesta, pero la verdad es que todos los domingos estoy pendiente, cuando he podido, que tú me has visto el año pasado, en Lugo, que me tocó volver llorando, la verdad fue una tragedia aquello. En fin, que este año toca alegrías, hay que estar al lado del equipo, y yo animo a toda la afición y a todo Sabadell, porque tienen que ser conscientes que tienen un equipo que es patrimonio del fútbol mundial.
Te iba a decir eso, que tú el año pasado viviste la cara amarga, porque visitamos tu tierra y fue un 4-0 muy doloroso,
sí, doloroso, sí.
Y luego 3 horas y media de Salamanca a Lugo para ver descender al equipo, o sea que me imagino que debes tener esa sensación de espina que te tienes que quitar.
Sí, por eso yo creo que esta vez toca alegrías, como decía antes, y hay que estar con el equipo y con la afición, que tenemos que animar, hay que volcarse con ellos, porque se merecen todo. Los jugadores, pensemos lo que pensemos sobre ellos, yo creo que como buenos profesionales que son, intentan dar lo mejor de sí y el domingo lo van a dar.
Yo te lo decía sobre todo porque yo me imagino que esta vez será especial, es un playoff. Ahora hablábamos de entradas que yo no sé si seremos 8, 9, 10 mil personas, pero hay un ambiente diferente, ¿no? Y el partido, que no es un partido sin trascendencia o de liga regular, que te estás jugando el playoff a una carta. Por lo tanto, más especial no puede ser este regreso de Benito González a la Nova Creu Alta.
Sí, sí. Yo, hombre, agradezco que me des la oportunidad de hablarle a la gente. Pero sí, para mí es, bueno, desde que era niño soy del Sabadell, como ya he contado alguna vez, y para mí es una ilusión terrible, que cada vez que voy a la Nova Creu Alta me emociona estar allí con la gente, porque si algo hubiera deseado en mi vida, habría sido jugar en ese campo y con los colores de mi equipo.
La última, Benito, ¿cómo ves la eliminatoria? ¿Cómo ves a este UCAM? ¿Cuántas opciones ves de pasar, de subir al Sabadell?
Sí, pues yo apostaría por un 3-0.
Uf, te lo firmo,
Pues toma nota. Marcaremos uno en el primer tiempo y dos en el segundo.
Pues mira, lo dejo aquí apuntado. Vituri es testigo y a ver si nos acordamos en la previa para decirlo. 3-0 de Benito González. Benito, ojo con la carretera, cuidado, que vaya muy bien el viaje. Sí, sí, serás bienvenido seguro aquí en la ciudad y nada, que nos vemos el domingo por aquí.
Ahí estaremos y disfrutaremos de ese partido. Un abrazo a todos, Sabadell.
Un abrazo.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Vituri, 1.700 quilòmetres. Impressionant, eh?
M'he quedat sense paraules.
I la il·lusió d'un nen petit, eh?
Sobretot com parla... No sé, me l'imagino a través del telèfon com si se li deuen il·luminar els ulls quan parla del seu Sabadell.
Recordem que no té
una passada.
Cap mena de vinculació amb la ciutat. O sigui que ell de nen va acabar enamorant-se d'aquests quadres i és el seu equip, però que no té família a Sabadell ni res d'això.
I com parla allò de quan ve a l'estiu, que entenc que deu venir per altres històries també,
sí,
però
vacances,
a renovar el carnet, eh? A renovar el carnet a la Nova Creu Alta.
Sabent que no pots venir pràcticament mai a veure un partit.
I fotre't una autèntica pallissa en cotxe, perquè és una autèntica pallissa, i sortir a les 5 del matí per anar a veure un partit de futbol i tornar l'endemà. De debò, tots els meus respectes cap al Benito. Ens ha faltat també, Adri, convidar-lo a la prèvia especial que tindrem a Twitch, eh? El podríem enganxar en algun moment també i que ens...
Estarà per allà, eh?
Per això.
I és fàcil d'enganyar, o sigui que en qualsevol moment el convidem i xerrem una estona amb ell. Anem al terreny esportiu, va, avui entrenament, segon dia consecutiu a la Nova Creu Alta, no sé què em pots dir d'aquesta última hora de l'eliminatòria, avui que fins i tot marxarem cap a Múrcia i cap al sud per parlar de l'UCAM.
Sí, poca cosa avui del terreny esportiu. Bàsicament, fins demà no sortirem de dubtes amb la roda de premsa de David Movilla. Se li preguntarà, ja li poso feina, deures al Sergi Parc per l'estat físic d'alguns futbolistes, tot i que són preguntes allò de recurrents, de cada setmana, bàsicament per saber l'estat de Miguelete, com ha passat la setmana Miguelete. Ho hem anat explicant, ho hem anat dient, controlant aquestes càrregues físiques per poder arribar el diumenge en les millors condicions possibles. Les baixes, de moment, sembla que només n'hi ha dues de confirmades, són les de Tico Iniesta i Jan Molina, tot i que Tico Iniesta, és cert, Adri, que fa un parell de setmanes ens comentava el Twitch de Ràdio Sabadell, a la prèvia del Sabadell i Barber, que en tindria per entre una...
Que si passava amb ronda,
sí,
potser estava disponible.
Que veurem aquesta setmana i sobretot la següent, que tornem a casa seva.
Exacte,
a terres murcianes.
Acabarà jugant-se l'ascens al costat de casa seva.
Correcte. I a partir d'aquí obrim ja el ventall del debat del possible 11 que pugui treure David Movilla aquest diumenge. Jo et diria, veient l'últim partit, que Ton Ripoll està fent mèrits suficients per considerar treure'l d'inici. És cert també que Marc Vargas ha donat un molt bon rendiment aquí al lateral dret, per tant té una autèntica papereta de David Movilla. Veurem què passa amb tot l'episodi dels centrals, perquè aquí no m'atreveixo a dir... Kaiser sí, Kaiser el veig fixa en l'11. A partir d'aquí veurem què li passa pel cap a David Movilla i després hi ha l'afer Bakayoko. Sabem que la Baracaldo és un enamorat del davanter francès, però és cert que Peque Polo va ser l'heroi d'Ipurua. Per tant, veurem. També és cert que aquest és un partit a 90 minuts. No és a 120 minuts, segur, el d'aquest diumenge. Per tant, aquí pot tenir una idea diferent David Movilla de partit. No ho sé, demà, insisteixo, sortirem de dubtes. Li demanaré al parc que es mulli des de la nova Creu Alta. Avui t'he portat, Adri, dos fragments del colomenc, precisament, de Peque Polo. D'entrada, dient que s'ha d'aprofitar aquesta inèrcia positiva que du l'equip entre el final de la temporada regular, aquesta eliminatòria que han superat davant l'Eibar B, i sobretot, diu Peque Polo, gaudir d'aquesta final.
Llegamos en un momento muy bueno de la temporada, con el equipo muy contento y con muchas ganas de salir al campo, disfrutarlo de dentro y los que están fuera también, y creo que vamos a dar mucha guerra.
Doncs diu Peque Polo, promet que donaran guerra de cara a aquest partit. I tornant al tema de l'afició, mentre provo, Adri, si funciona ja el web de compra d'entrades o no, diu Peque que...
Veuràs tu la targeta quan t'arribin de cop i volta, 25 entrades comprades.
No que no les poso al carro. Mira, ja funciona, eh? Per cert, ja funciona. Escoltem primer Peque Polo i
després jugues una estona.
Sí, va. Que ens doni uns segons a veure com està el tema de les entrades. Però diu que l'equip s'ha de fer fort a casa. Recordem que ha guanyat 4 partits, és cert, contra equips de tercera federació ja. I va empatar l'últim davant l'Eibar B amb l'empat a Ibertarra al minut 89. L'equip s'està fent forta a casa i ha fet una crida també Peque Polo a que la gent, doncs això, ompli el temple.
Ahora ya son dos finales, entonces hay que hacernos fuertes en casa y ir a por todas y nada, a la afición invitarlos a venir, a apoyarnos y que sepan que lo vamos a dar todo hasta el final.
Doncs fins al final, amb aquesta final, valgui la redundància, contra el Camp Múrcia. Vols que tirem cap a Múrcia o vols que juguem una estona?
Et faig una última actualització.
F5, va.
Un F5. A Tribuna Alta només queden 47 entrades lliures. Per tant, algú n'ha comprat 3 en les últimes hores, últims minuts, bàsicament. I s'està a punt d'esgotar el sector 4 del Gol Nord i el sector 8. En queden 3 entrades disponibles a cadascun d'aquests dos sectors, a la part alta, d'aquests sectors del Gol Nord. I després hi ha un altre, a lateral. Parlàvem que a lateral 4 estava esgotat, doncs a lateral 3, que és el del costat, l'altre formatget centrat de lateral, també en queden 3 de disponibles. Per tant, estan volant les entrades.
Doncs el degoteig que és continu, tant a les oficines com també en aquest portal web que el Vitoria avui ha col·lapsat durant uns minuts. Anem cap a Múrcia amb dues veus, dos protagonistes d'entrada de l'altre exarlequinat. Ahir que parlàvem amb Àlex Gompi, doncs en les últimes hores ho ha fet Albert Ramis Luque, els companys d'Onda Regional.
Sí, recordem, nascut a Barcelona, però criat a Sabadell, va jugar el juvenil A de divisió d'honor, i és un enfrontament especial pel nebot d'Albert Luque, qui, per cert, ha confirmat la seva presència al Bisòquer La Condomina, a la tornada, Albert Luque. I hem deixat la pregunta també sencera, Adri, del company periodista d'Onda Regional de Múrcia, quan li preguntava a Albert Ramis Luque, el nebot, per aquest encreuament.
¿Te habría gustado otro equipo o no?
Sí y no.
A ver, explícame.
Sí, porque vuelvo a casa y tengo toda la familia ahí, sé que va a ser como un partido con todos ahí, y no porque al final jugué en el Sabadell, es un club al que quiero y sé y quiero ganar, y creo y estoy convencido de que vamos a ganar, y por otra parte también me hubiera gustado que hubiera ascendido el Sabadell, pero bueno. Mala suerte.
Molt sincer, aquí Albert Ramis Luque, que recordem va tenir alguna conversa a l'estiu amb el centre d'esports. Al final no es va concretar i va continuar allà a Múrcia. Clar, m'imagino que li toca fer d'espia a ell.
Sobretot a Gompi, perquè aquesta temporada ha estat al Sabadell i al final coneix pràcticament la totalitat de la plantilla. Però és cert que Luque va coincidir, ara que parlàvem d'aquest divisió d'honor juvenil del Sabadell, aquella fornada, a banda d'altres noms que després també han anat fent carrera, avui ho repassàvem, és el cas, per exemple, de Xadi Riat. Per tant, és l'any que el Sabadell, el primer equip, estava a segona divisió, si no m'erro. Ell va coincidir amb Vargas i Ostrell, dos futbolistes de l'actual primera plantilla del Sabadell. Ostrell encara en fitxa de filial, però vaja, en dinàmica de primer equip.
De fet, és bastant probable que tingués a Vargas per darrere en una alineació en un 11 tipus, sí, en algun moment, i que Ostrell pogués ser competència, depèn de com.
Sí, competència, que compartissin les bandes. Bé, ells ho sabran millor que ningú. Però vaja, un Luque que no s'ha tallat, assegurant que si ha de passar informes a Germán Crespo, els passarà.
Tengo amigos que juegan ahí, jugadores que jugaron conmigo, y al final todo lo que pueda decirle se lo diré para ir con las contra más armas mejor. Es un equipo muy bueno que acaba la temporada muy bien, que tiene buenos jugadores, pero Germán me ha dicho que al final nos tenemos que centrar en lo que hacer nosotros, en hacer las cosas que hacemos también nosotros, y que el rival le daba igual quien tocara, que íbamos a ganar.
Doncs Albert Ramis Luque, el jugador, jo no m'atreveixo a dir què, perquè després va marxar a Terrassa, llavors no sé si considerar-lo barceloní per néixer allà, sabadellenc per criar-se aquí, terrassenc per la família...
Ell es considera sabadellenc, insisteixo,
doncs, ja està,
m'he escoltat aquesta entrevista i ell diu que es va criar aquí a Sabadell.
Doncs,
que...
si ho diu ell... sabadellenc i exarlequinat, les dues coses. L'altre protagonista no té tanta relació. Bé, de fet, és català.
Sí.
Però no té cap vincle més amb Sabadell, com és Alexis García.
Sí, extrem de Parets del Vallès. La temporada passada va fer 7 gols amb el Sant Andreu. Això li va valer per cridar l'interès, l'atenció d'equips com l'UCAM Múrcia. Enguany és cert, i toquem fusta, que només n'ha fet un, només n'ha marcat un gol, tot i que ho ha jugat pràcticament tot amb l'equip catòlic.
De fet, la cadena li feia aquesta entrevista i li deia: bueno, esta temporada no has metido tantos goles, pero es verdad que estás en modo asistente, o sigui que també hi participa.
Sí. Bé, per si de cas no cridem massa més al mal temps, ha assegurat Alexis a la SER precisament que no es consideren favorits en aquesta eliminatòria, tot i tenir el factor bisòquer la condomina a favor, tot i jugar la tornada a casa, i que, malgrat aquest fet, no contemplen sortir a la nova Creu Alta a especular.
Como favoritos te diría que no, porque creo que al final los dos equipos tienen una historia muy grande y creo que el escudo para los dos equipos es muy grande. El año pasado tuve ese factor en contra, este año lo tenemos a favor, pero al final una eliminatoria de 180 minutos puede pasar, o incluso más, puede pasar cualquier cosa. Sabemos que tenemos ese factor a favor, pero nosotros igualmente vamos a ir a por la victoria, vamos a intentar hacer un gol lo antes possible para intentar estar más tranquilos y asegurarlo lo antes posible.
No vull contradir jo el bo de l'Alexis, eh? Però una història muy grande. Vull dir, UCAM ha tingut una temporada a segona divisió. Crec que té una quinzena d'anys de vida al club. Home, si em dius el Real Murcia ho entenc al 100%. Però com a història, com a plantilla, economia, etc, el que vulguis.
Potser
però com a història, no sé si... És el duel més desequilibrat.
Potser parla del bàsquet o de les beques esportistes de primer nivell, però sí, en quant a futbol...
Això no, en quant a història, o sigui, en quant a història... El concepte
sí,
dos històries...
És a dir, la secció de futbol, en quant a la secció de futbol, si això ho escolta algú d'un seguidor del Real Murcia, s'estira dels cabells.
Totalment, totalment.
S'estira dels cabells.
Una més, no, d'Alexis?
Una més. I una curiositat, bé, també... Bé, una declaració que també jo crec que et sorprendrà, Adri, perquè li pregunta, en aquest cas, li pregunten a l'entrevista a Alexis per equips que hagin passat per la nova Creu Alta, experiències de conjunts que poden haver-hi guanyat aquí a Sabadell, si poden tenir referències com a tal, i atenció al partit que menciona.
No hemos acabado del todo de hablar de equipos que han pasado por ahí, pero yo no recuerdo no hace mucho que fue el Betis cuando estaba en segunda división, no sé si fue hace 5 o 6 años, incluso menos diría. O sea, que al final vamos a un estadio histórico, vamos a jugar contra un club histórico que tiene una afición también muy grande, que seguro que llenarán el estadio y nos lo pondrán muy difícil.
La tenía fácil, ¿eh? O sigui, és ex-Sant Andreu,
sí.
O sigui, comenta el 0-4, però és que el Betis, que fa 10 anys que no passa per 10 aquí.
10 anys, 10 anys.
O sigui, va marcar Tamudo.
Temporada 2014-2015, fa 10, sí, sí. 10 anys aquesta temporada. I a més, aquell partit va ser el primer de la Lliga.
Sí,
o sigui, va ser
sí,
el 2014.
Va marcar Edgar i va marxar aquell mateix estiu.
No sé, hi ha hagut altres... A més, ara, mira, ara que parlava el Benito, per cert, ara fa una estona, que deia l'una... Que aquí s'ha confós, eh?
Perquè sí, no era el Mirandés.
No era el Mirandés
perquè no hem jugat contra ells a segona, a primera federació.
A segona sí que vam jugar, però era porta tancada, era època Covid, i sí que és veritat que ara estava mirant, i déu-n'hi-do, el Sabadell en les últimes temporades, els partits que ha arribat a perdre a casa per 1-2, 1-3, Castellón, Castilla, Barça Atlètic, S.D. Logroñés, per tant, un de... Eldense, també, contra l'Eldense sí. Va perdre el Sabadell 1-3, per tant, un d'aquests estava fent menció al al Benito. I Alexis, doncs, ha anat allò a una dècada enrere per trobar una referència d'un partit que el Sabadell li guanyessin a casa, però bé.
No, si han d'analitzar el rival així, ja m'està bé.
Sí, tant i tant.
Tenen un jugador, se llama Raúl Tamudo, arriba, que és temible.
És una mascadeta aquí del periodista. I
sí, segurament. Va, rematem l'anàlisi del rival de l'UCAM Múrcia. Avui marxem fins a Estepona, on l'exarlequinat Miguel de Ita també lluita per ascendir amb l'equip andalús a Primera Federació. Jugaran la final del playoff, en el seu cas, contra el Cacereño, i també com el Sabadell, amb el factor que m'han contra. De fet, igual que el centre d'esports, ja ve de passar ronda fora de casa en la primera eliminatòria. Un Estepona que ha estat rival de l'UCAM a la Lliga Regular, 1-0 al Bisòquer La Condomina, jornada 2, 1-1 a la jornada 19 a Estepona. Miguel de Ita, exsecretari tècnic del Sabadell, què tal, com estàs?
Muy buenas, Adri, ¿qué tal? Todo bien por aquí.
El català el controles com per poder fer-te l'entrevista en català, oi?
Sí, sin problema, sin problema. Va,
si no ho entens, cap problema. Heu compartit grup aquesta temporada, l'UCAM tercer, vosaltres cinquens. Què ens pots explicar així d'entrada dels murcians?
Pues ellos, la verdad es que para mí es la mejor plantilla de nuestro grupo, teniendo en cuenta que dejo la mía aparte, porque no sería objetivo, pero es cierto que a nivel de perfiles en todo momento ha sido la plantilla que mejores sensaciones ha dado, y es verdad que luego el rendimiento no ha sido más irregular de lo esperado, ¿no? La primera vuelta fue muy 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 buena, en la segunda se han caído, han tenido ahí que cambiar de entrenador, ¿no? Es un equipo que tiene en todas las líneas jugadores determinantes y bueno, para mí sobre todo ese caudal ofensivo que tienen con gente de talento en la línea de las media puntas, sobre todo, me parece que es de lo mejor de ya no solo del grupo, sino de la categoría. Y a nosotros, por ejemplo, el partido de allí que jugamos en UCAM no nos dio un golpe de realidad. Fueron muy superiores a nosotros. Finalmente tan solo nos ganaron 1-0 con un gol de falta directa, pero es verdad que nosotros en el minuto 45 nos quedamos con uno menos, pero nos sentimos inferiores, ¿no? Luego en el partido de vuelta aquí en Estepona sí que es cierto que nosotros realizamos un gran partido, pero en acción al balón parado ellos nos empatan y se llevan el punto de aquí. En general, en la temporada, ellos han sido un equipo difícil, pero es verdad que también con el cambio de entrenador han dado un puntito más, porque aparte de mantener esa intensidad que tenían con Javi Motos, también han ganado a nivel de creación de juego.
T'anava a preguntar just per això, no? Que ha arribat Germán Crespo, ex del Córdoba, ex del Recre Granada. Si havia canviat molt el perfil de joc d'UCAM amb aquest relleu?
Sí, sobre todo para mí es clave que Javi Motos confiaba mucho más en el doble pivote con Juan Antonio Segura, que es un perfil más de piernas, más de trabajo y que ayudaba mucho más en la destrucción, y quizá ese cambio en el que introduce a Pablo Hernández, Germán introduce a Pablo Hernández y ganan en asociación entre Uchi y Pablo, es lo que ha sido un poco más el cambio de tendencia. Por el resto, los jugadores son jugadores de mucho nivel, de gran rendimiento, y no va a ser sencillo, pero bueno, se enfrentan a todo un Sabadell y tampoco va a ser sencillo para ellos. No creo que ellos tampoco estuviesen contentos con el sorteo.
Sort que ho has rematat així, perquè si no m'estava espantant ja de veritat amb l'anàlisi que m'estàs fent d'UCAM Múrcia. Clar, són noms propis que els que hem estat seguint la Primera Federació els últims anys ens sonen pràcticament tots, els Ackerman, José Ruiz, Rubén del Campo, Ferromán, etc. Qui destacaries més tu? O t'ho dic d'una altra manera, la típica pregunta, si haguessis de fitxar a un, et deixem pescar un jugador d'UCAM, a qui t'enduries?
Pues precisamente alguien que no ha tocado nunca la Primera Federación, que creo que hablabais hace poco de él, de Alexis García. A mí es el jugador que más me gusta de allí, pero a la misma altura te diría gente como Urchi Ustelay. Ale Marín ya tocó la categoría, es verdad que es un jugador que ha destacado sobre todo en Segunda Federación, pero esa, por ejemplo, también otro ex Alequinat como Albert Luque, por ejemplo, creo que dentro de los sub-23 de de la categoria està sent també de lo més destacat.
I veient com està el play-off i algunes places que hi ha hagut en aquesta promoció d'ascens, el Bisoker la condomina. Home, la Nova Creu Alta no li té res allò de... Són comparables 100%, els dos estadis de primera divisió en el seu dia, etc. Però que no és el típic perfil de camp petit, estret, artificial, etc., sinó que són dos senyors estadis per una gran eliminatòria.
Sí, se va a poder realizar buen fútbol porque son campos espaciosos, de ambos de césped natural. Creo que el ambiente en Sabadell va a ser infinitamente mejor que en Murcia. O sea que, en cierto modo, ese factor campo, independientemente de en qué fechas se juegue cada partido, creo que el Sabadell lo tiene a favor.
I més encara amb el desplaçament que s'està cuinant des d'aquí per anar cap a Múrcia. Les dues últimes, Miguel, tu vas veure in situ l'altre dia al Sabadell. Tu estaves a Eibar, jugàveu a la tarda a les Gaunes contra la SD Logroñés. Què et va semblar l'equip allà a Ipurua?
Sí, estuve allí. La verdad es que tenía muchas ganas de volver a ver al Sabadell in situ y la verdad es que el equipo compitió bien. Tuvo ocasiones como para llevarse el partido antes. Se vio un Eibar B que durante toda la temporada ha sido muy enérgico, se vio más incapacitado, no se mostró tan ofensivo como en otros tramos de la temporada y eso habla del buen hacer de Sabadell, ¿no? Quizá se alargó, ¿no? ese gol, pero si a los puntos, si alguien lo merecía, era el Sabadell.
I després, alegria completa. Dues classificacions en el mateix dia, vosaltres també a Logroño, remuntant i fora de casa per acabar guanyant. Com afronteu ara aquesta final contra el Cacereño?
La verdad es que con mucha ilusión, ¿no? El equipo también nos metimos, después de muchos problemas que ha habido en la temporada, nos metimos a última hora como quintos, con mucha motivación, con un día a día muy bueno aquí en el club y creo que el equipo está preparado. Al final nos enfrentamos a un segundo que tiene 68 puntos, si no me equivoco, ha hecho la temporada, que no es nada fácil de hacer, son números de campeón. Y no lo van a poner fácil, pero sí que es cierto que nosotros vamos sin ningún tipo de complejo, sabiendo que ya una vez que estás en esta final lo tienes muy cerca y ojalá, ¿no?, que podamos conseguir ese ansiado ascenso después de los años que lleva aquí la propiedad invirtiendo para poder conseguirlo y que se dé.
Doncs tant de bo que hi hagi festa gran d'aquí a 10-12 dies, tant a Estepona com a Sabadell. Miguel de Ita, exarlequinat, director esportiu de l'Estepona, no sé si donar-te les gràcies per l'anàlisi o estirar-te de les orelles perquè ens has preocupat més encara del potencial que tindrem al davant amb aquesta plantilla de l'UCAM Murcia. Cuida't molt, molta sort, una abraçada.
Muchas gracias, Adri, nada que preocuparse, se puede con todo.
Fins ara.
Un abrazo muy fuerte, mucha suerte, hasta luego.
Vitori, ens ha posat la por més encara al cos, eh?
Perdó per l'expressió, però estic cagat, eh? Estic cagat. No, és que el titular l'ha deixat a la primera resposta, sí, que és la millor plantilla del seu grup,
sí.
I que té, què ha dit, dels millors jugadors de tota la categoria.
De tota la categoria, sí, tal qual. El que tenim també és...
Res que no sapiguem, tampoc.
Sí. Vull dir que al final... La sorpresa no ens enganxa, quan els veus jugar, veus els perfils, etc. Però clar, quan veus algú que, entre cometes, l'ha patit, perquè està... I a més et diu, mira, van perdre 1-0 de pilota aturada, però és que ens van fotre un bany, o sigui que... Bé, en fi.
Sí, a patir.
Sempre es diu que per guanyar t'has d'enfrontar els millors, o sigui que és el que toca. Una més, designació arbitral. Aquesta setmana sí que l'hem tinguda i molt matinera avui.
Sí, Ignacio de Santisteban Adame. Apunteu, sevillà, 28 anys, tot just la seva segona temporada a la categoria, la segona federació. No té cap precedent amb cap dels dos equips. Atenció a la dada, Adrián Arroyo.
Llegiràs això tal qual?
Sujetame el cubata. Tenia apuntat aquí. 12 partits arbitrats aquesta temporada d'aquest bon home, de Santisteban Adame, 0 victòries locals. 12 partits arbitrats en Lliga.
És bèstia, eh?
En Lliga, perquè sí que és veritat que n'ha arbitrat 2 de Copa Federació, en què un, només un, va acabar amb victòria local.
Un balanç de 0-6-6 és que ni que sigui per equivocació algun local guanya.
0 victòries locals, és que és molt bèstia, eh? En 12 partits arbitrats
algú,
aquesta temporada de la Lliga.
Hi ha algú que ha pagat la ràdio directament ja, entre l'àrbitre i l'anàlisi d'UCAM, ja no ens hi presentem.
6 empats i 6 victòries visitants, Per tant, 50% de victòries visitants.
I bon ritme, també.
I bon ritme. De fet, hi ha un precedent. Aquesta temporada només ha arbitrat un partit del grup 3 de la segona federació. Va ser un empat a 2 entre la Penya Deportiva i el Sant Andreu.
Amb... tram final, o sigui, s'està jugant la Lliga, el conjunt andreuenc.
Va marcar de penal, diria, si no m'erro, la Penya...
en el 96 o així.
A l'última jugada del partit.
Molt polèmic, eh? O sigui, potser tenim visita quadribarrada, també. Ja veuràs tu, a veure si han bloquejat els aficionats andreuencs la web d'entrades per poder anar a veure'l.
T'imagines? Però igualment aquell partit anava camí de victòria visitant. Per tant, tampoc hagués afectat massa aquesta estadística que comentàvem ara. 13 targetes grogues va ensenyar en aquell partit. Farem la consulta amb la gent de Sant Andreu a veure...
Tu hi tens amics?
Hi tinc, sí. I coneguts. Veurem què diuen.
Fes un tuit, ja veuràs.
Tinc amics en els dos cantons, en els dos sentits de la paraula. Atenció també amb la mitjana de gairebé 6 targetes grogues per partit i 0,4 vermelles. Per tant, pràcticament expulsa un jugador cada dos enfrontaments.
Ai, que estarem entretinguts. Demà, per cert, a un quart de dues, parla David Movilla. Estarem en directe aquí a la sintonia de l'Hotel Suís. Gràcies, Vituri, fins ara.
Que vagi bé.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Més futbol, 2 minuts i 3/4 de dues. Bona part dels equips de l'Obrador Arlequinatge han acabat la temporada i avui aprofitem per repassar com queda el panorama de cara a la pròxima temporada al futbol base del centre d'esports. Ho farem amb el Sergi Parc. Hola, Sergi, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Comencem aquest repàs a la situació de l'Obrador a Olímpia amb el filial, que és, com és de sobre desconegut, qui no ha pogut mantenir-se a Tercera Federació. Això com ho ha empaït a la directiva de l'Obrador?
Doncs com un cop dur, evidentment. Això no s'amaga, però també és cert que és un cop que sabien que podia donar-se, és a dir, que no és descabellat, ja que havia de ser una temporada molt dura, en tots els sentits, Adri, per la categoria en si, al final estem parlant això, de Tercera Federació, i fins i tot també per aquesta circumstància d'estar molt pròxim al primer equip, Segona Federació, Tercera Federació, i per tant es podia esperar, i ha estat així en bona part, que l'equip de David Català primer i després de David Movilla es nodrís del filial, fins i tot pel fet de jugar Copa Federació, Copa Catalunya, etc etc, i després amb el que s'ha donat en Lliga. Tot això és el que remarca l'Alberto Pobre, el director general d'aquest Obrador Arlequinat.
Hi ha condicionants que mai pots saber, o sigui, al final el primer equip estava massa a prop de categoria com perquè sigui una estructura massa coherent i això ho dificulta o no. O sigui, al final tenim a Pau i a Javi, que en principi pensàvem que serien dos jugadors que tindrien minuts i que ajudarien al filial, i a l'hora de la veritat, pues no només és que no han jugat amb el filial, sinó que estan sent importants amb el primer equip, no? Llavors, al final és un punt que és la feina del filial del Sabadell, és aquesta, és intentar tenir els millors jugadors perquè puguin donar-se al primer equip. Ho podrem tenir amb la Lliga Elite, per suposat.
Bé, Pobre posava l'exemple de Morcillo, que és molt evident, Pau Fernández, que és un jugador que al final ha tingut un rol menys protagonista, però que ha estat allà amb el primer equip.
Ostrell,
que segurament era inesperat al principi de tot de la temporada i que ràpidament ja va pujar cap al primer equip. I després altres casos, no sé, Adri, com Lluc Matas, per exemple, que per circumstàncies ha hagut d'anar convocat molts cops amb el primer equip, etc etc. Pobre, per cert, sí que destacava que el club ha fet grans esforços en el filial per intentar que es mantingués en aquesta Tercera Federació, tot i el desenllaç que s'ha donat. Per tant, finalment l'equip torna a la Lliga Elite, com l'any passat, i sí que hi ha la relativa, entre cometes, tranquil·litat, que consideren que no hi ha tanta diferència de nivell entre la Tercera Federació i una Lliga Elite que es considera molt competitiva. Evidentment hi ha una petita baixada, però que no es perd tant el nivell, i ara, evidentment, Adri, el que tocarà fer és canvis a la plantilla i veure qui és el substitut de Conrad García, un cop es confirmi, com sembla que serà així, que no seguirà com a tècnic del B.
Segurament el descens del filial ha estat el més destacat, en el costat més trist, en el feliç, el retorn del juvenil A, Divisió d'Honor.
Sí, amb molt patiment, ho explicàvem a principis de setmana, després del triomf 0-2 a Sant Cugat, en l'última jornada no es va certificar, però finalment s'ha aconseguit aquest retorn a la Divisió d'Honor i Pobre li dona moltíssim mèrit per totes les circumstàncies donades aquesta temporada.
Després d'un descens a Nacional, i si tirem d'història veurem que és molt, el que acostuma a passar és que baixes a Preferent. Realment és molt difícil aixecar-te un cop com el que vam patir l'any passat. Crec que ha sigut un any molt dur, realment molt, molt dur. Hem hagut de gestionar una situació i una lliga molt complicada, amb canvis d'entrenadors, amb situacions molt, molt difícils, i al final aconseguir aquest premi, pues realment jo crec que ens ha d'omplir d'orgull. És una categoria importantíssima, i tenir el màxim juvenil del futbol base a màxima categoria estatal era algo vital per poder mantenir l'estructura del projecte.
Vital per mantenir l'estructura del projecte, diu Pobre. Per tant, en aquest sentit, d'enhorabona a l'Obrador Requinat poder tenir el juvenil a la màxima categoria del futbol estatal, a diferència del que passava fa un any, i ja ho hem dit també a principis de setmana. No hi haurà escala perfecta, el juvenil A divisió d'honor, però el juvenil B no hi serà Lliga Nacional, continuarà a la preferent perquè no va poder aconseguir l'ascens en l'última jornada el passat cap de setmana. Era un escenari ideal, però Pobre tampoc ho vol dramatitzar.
Evidentment que canvia quan tu tens l'estructura, l'escala perfecta a l'hora de confeccionar totes les plantilles i d'aquesta feina, pues, que es fa des de la direcció esportiva. L'estic veient a l'Uri, aquí vull aprofitar per felicitar per aquí, que s'escoltarà també. Realment ajuda, però crec que tampoc és tan crítica. La feina del juvenil B ha sigut boníssima, excel·lent. Crec que també, pues, aquests jugadors que encara que no hagin pujat poden estar segur bastants al juvenil de l'any que ve.
Per tant, Adri, per recapitular, i com dèiem, no hi haurà aquesta escala perfecta: juvenil A, divisió d'honor; juvenil B, a preferent, és a dir, el tercer graó; juvenil C, també a preferent.
En un altre grup, per tant. I si mirem una mica més a baix, el cadet A continuarà al final, a la màxima categoria, a la divisió d'honor.
Sí, amb patiment també, ja que no es va rubricar fins a l'última jornada d'aquesta permanència. Empat a 2 contra l'Adam, a l'Obrador, Adri. La gent que estava sobretot veient el juvenil A Sant Cugat ho estaven seguint des de la distància, amb un patiment que no t'ho pots ni imaginar. I a què no saps qui va ser l'heroi d'aquest cadet A?
Doncs sí.
Sí, perquè sí. Ho tens aquí al guió, però vaja.
És veí del barri de Can Uriac.
Alonso Zamora, aquest cadet que tant està meravellant i que ja ha renovat amb el club, etc. No sé si has vist el gol.
No, aquest no l'he vist.
Te'l passo ara mateix.
Anirem a publicar, o sigui que me'l miraré.
I que la gent vagi al compte de Twitter, per exemple, de Futbase CES, perquè allà es pot recuperar, i és un autèntic golaç. La situació dels cadets, Adri, és el cadet A, divisió d'honor, cadet B, preferent, al segon graó. Per tant, sí que hi ha aquesta escala, més o menys perfecta, per dir-ho així, als cadets. No mirarem més a baix i tampoc ens hi recrearem massa, però vaja, dir que en futbol femení, més enllà de l'ascens del sènior femení a preferent, que el juvenil femení també seguirà a preferent, màxima categoria, després d'assolir la permanència en l'última jornada.
Bon gol, m'ha donat temps a veure'l. Qui diria que és algú del darrere, l'Alonso Zamora. D'aquí uns dies, per cert, més futbol base amb l'Oriol Casals, el director esportiu aquí a l'Hotel Suís. Gràcies, Parc, fins ara.
Adéu, Adri.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
A les 10 del matí, Sabadell corre pels nens i nenes. Una gran festa solidària als jardins del Parc Taulí per millorar les urgències pediàtriques per infants amb TEA. Vine a córrer o gaudir en família. Corre pels nens i nenes .cat.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Descobreix el nou Volvo EX30, el SUV 100% elèctric més compacte i sostenible. Fins a 476 quilòmetres d'autonomia. Pantalla central amb Google i Apple CarPlay sense fils. Seguretat d'avantguarda. Des de 28.400 euros. A Turismes Vallès, Rambla Ibèria 201, Sabadell. Volvo EX30. Petit en mida, gegant en innovació.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, tram final de programa. El sabadellenc Gerard Osorio deixarà el voleibol com a mínim de forma temporal amb el permís del Dani Rocamora o del Marc Altalló, que fa uns anys que no hi són. Estem parlant del jugador de la ciutat que tenim més amunt. El currículum parla per si sol. És veritat que va estar a casa, podríem dir, del 2021 al 23 al Barça i com a cap i blaugrana, però la resta de la trajectòria, Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, Cablewol, Villena, Petrer, Sòria, Palma, Caiteruel, Eivissa, Palència i fins i tot un parell de campanyes fa una dècada a França, a Lió. Saludem l'oposat sabadellenc. Hola, Gerard, què tal, com estàs?
Hola, Gerard, bon dia.
Com ha anat això de decidir que ara tocava fer una aturada?
Bueno, era algo que, entre cometes, potser ja portava temps pensant amb algunes altres idees i, bueno, a l'acabar aquesta temporada, també que per desgràcia, no, entre cometes, no la vaig poder acabar per una lesió, doncs ja em vaig acabar de decidir del tot.
Tens 32 anys, no és una retirada com a tal, oi?
No, aviam, la meva idea és, simplement és... O sigui, l'única cosa que jo tinc clara a dia d'avui és que no començaré la temporada amb ningú, no? Però no descarto més endavant, doncs potser tu jugar amb algú, ja sigui més cap al Nadal o alguna cosa, o la següent temporada.
I tenies propostes per seguir jugant? Ha costat fer aquest pas amb propostes sobre la taula o no?
Bueno, sí que hi havia, per començar, per Tarragona, per Sant Pere i Sant Pau, que és on jo he jugat aquesta temporada. Ells, des de fa ja 3 mesos, potser, em van dir que volien que em quedés. I després també alguna altra opció d'algun altre club, però bueno, l'opció principal realment era la de seguir a Tarragona.
I després d'una quinzena de temporades a alt nivell, com s'imagina el Gerard Osorio una vida sense voli?
Bueno, sí que és veritat que és una mica estrany, però també nosaltres potser les temporades en general són curtes. També és veritat que potser jo els estius en general he estat bastant ocupat també perquè en temes de seleccions i això no deixes d'entrenar mai, pràcticament. Però, bueno, és una situació que acostumo... que ja he viscut diversos anys, no?, d'estar potser a l'abril, març, juny, no?, que tothom està fent la seva, no és ple estiu, vacances, i jo potser que sí que tinc aquestes vacances entre cometes, no? Vulguis o no, crec que serà com allargar-ho una mica més, no sé si m'explico.
La idea, per això, deies abans, Nadal o la pròxima temporada, és anar entrenant entremig o no?
Bueno, jo entreno 100%, que sempre... Per més que acabi la temporada de vòlei, jo entreno ja sigui anar a córrer, vaig molt a la muntanya, al gimnàs i demés, però la part més específica o més tècnica del que és el vòlei, de moment no ho contemplo, com a molt el que contemplo algun dia també d'anar a jugar a vòlei platja o alguna cosa així que també serveix doncs, per acabar de complementar això que comentava.
I la idea és viure a Sabadell, per això o no?
Sí, i tant, aquí a Sabadell.
Encara t'hauré de preguntar pel Natació Sabadell, que és el teu club de bressol. No sé si precisament per entrenar, si estem pensant de cara al Nadal, per exemple, d'agafar rodatge o no, o és una cosa que... una idea que llenço però que no té més història.
Bueno, jo he parlat, de fet, tant amb l'Adri, que ara és l'entrenador, no?, del primer equip, i també amb el Camilo, i de més, que, bueno, jo els he dit amb ells personalment, dic, bueno, no descarto res, o si inclús em voleu, no?, en algun moment... tot i que no estigui jugant o el que sigui, doncs potser per donar un cop de mal hora d'entrenar i al final que sigui algo mutu, no?, que hi guanyem tots, doncs és algo que ja veurem més endavant, però de moment tampoc m'avanço a res.
Seria maco, no?, per això al final és el teu club de bressol, o sigui que m'imagino que és com tornar a les arrels, als orígens, no?
Sí, realment sí, això està clar que sí. De fet, ja algun any, no?, quan jo he acabat la temporada, doncs he passat per allà a les naus... ja sigui de la mà del Camilo o de qui sigués d'entrenador o el que sigui, no?, a vegades amb els nois o amb el sènior, i sempre doncs, fa il·lusió tornar a entrenar allà.
Doncs Gerard Osorio, jugador de vòlei sabadellenc, que suposo que et vindrà bé aquesta aturada, allargar una miqueta les vacances, com deies ara, i poder pensar bé de cara al Nadal o l'any que ve a veure quin és el proper objectiu. Cuida't molt, una abraçada.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Música. Afegim un parell de punts ràpids. En marxa el segon dia del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, la segona etapa del circuit Mare Nostrum de natació que s'està duent a terme a la piscina Pere Serrat a Sant Andreu. En clau sabadellenca destaca sobretot la tercera plaça ahir del nedador del Club Natació Sabadell, Sergio De Celis, als 50 lliures. El mallorquí va aturar el crono als 22:48 per darrere del guanyador, l'egipci El Arabi, i del hongkongès Ian Ho. També van participar a les finals B de les seves especialitats Eudald Terrats i Àlex Castejón als 200 braça i Natàlia Muñoz als 400 lliure. En el menú del dia d'avui, també De Celis ha estat desè als 100 lliures, per tant nedarà la final B d'aquesta tarda, i Diego Mira ha acabat cinquè les sèries dels 200 esquena i a la tarda competirà a la final. I en handbol, l'Oar Gràcia s'enfrontarà al Sant Vicenç a les semifinals de la Copa Catalana. Pau Roche, com estàs?
Bon dia, Adri.
Ja amb la lliga regular acabada, ara toca centrar-se en el torneig del CAO, on els graciencs estan a només dos partits dels Arsa campions, i a més guanyar implica el bitllet per la Supercopa Catalana i, per tant, per veure les cares amb una sobal, amb el Barça o el Granollers.
Tot passa per derrotar el Sant Vicenç, un rival de Primera Nacional, és a dir, la mateixa categoria que l'OAR. En els enfrontaments de Lliga, els dos van acabar amb victòria ajustada per l'equip local. A la primera volta, l'OAR va imposar-se 32-28 i a la segona els graciencs van caure per la mínima, 30-29. Als quarts, l'OAR ve d'eliminar amb solvència un rival de categoria inferior, igual que el Sant Vicenç. Ara, a les semifinals, els quatre equips que queden ja són de Primera Nacional. OAR i Sant Vicenç per una banda, i per l'altra, Bordils i Sarrià. Pere Ayats, l'entrenador, ha explicat que no podrà donar l'alternativa a tant jugadors com voldria del juvenil que ha disputat el Campionat d'Espanya.
Podem arribar a veure algun jugador, el problema és que només podem arribar a veure aquells jugadors que han pogut debutar durant l'any amb el primer equip, perquè les fitxes, hi ha un cupo de fitxes que ja hem gestionat, no? Llavors, en principi, seran dies en què la selectivitat estarà molt a prop, i també hem de prioritzar una mica les necessitats personals de cadascú. Llavors pot ser que veiem debutar algú, sí, però sempre estarem pendents de les coses prioritàries que hi ha ara, que com bé saps la selectivitat és un moment molt clau per ells.
Recordem que són eliminatòries a partit únic i el partit es disputarà dissabte a les 5 al pavelló de l'OAR Gràcia.
Gràcies, Roche, fins ara.
Adéu.
Per cert, última hora, tuit del Sabadell, superada ja les 2.000 entrades venudes pel partit de diumenge a les 6. Demà més a l'Hotel Suís, amb el Toni González a les vies de so, amb el Pau Vituri, escoltant la roda de premsa de David Movilla, entrevistant, per exemple, l'entrenador d'UCAM, Germán Crespo, amb les estadístiques, el waterpolo femení, o el tenis taula, que té fases d'ascens aquesta setmana, i aquesta mateixa tarda hi ha Media Day a Can Llong. Que vagi bé el dijous. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.